Doncs mira, avui hi ha dos dies internacionals interessants. Un és que és el Dia Internacional en record del desastre de Txernòbil, que va passar tal dia com avui fa 30 anys, crec, i també és el Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual. I a nivell local, per nosaltres, avui és el dia d'Alcarràs, perquè avui hi haurà l'estrena de la pel·lícula Alcarràs a la Llotja de Lleida. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 26 d'abril, hores d'ara amb 20 graus i mig, 3 més que ahir a la mateixa hora. Ja veieu que passem del fred i del vent i de les pluges a que comenci a pujar la temperatura, el qual no vol dir que hagi de seguir així. Avui estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, i amb ell en parlarem. Ahir ens vam plantar 23 graus i mig de màxima. Si segueix la mateixa història que ahir, doncs avui 25 graus a Lleida. Ara en parlarem. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el Josep Lluís Gómez, l'advocat, i avui estarà amb nosaltres el Ramon Drudis. Amb ell parlarem d'astronomia. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, ja saps, el nostre viatge als cellers de la DO Costes del Segre amb el Felip Urbano, amb el nostre sumiller, i a 2:15 la tertúlia dels polítics. Per cert, et recordo que tenim un número de WhatsApp que em pots enviar missatge de veu o de text al 664-526-180, 664-526-180, per exemple, per dir, escolta, parla amb això dels polítics, per exemple. També et recordo que avui, aquesta tarda, a les 3 estarem a FEDAC Lleida, és el Col·legi de les Dominiques, al carrer Vallcalent número 40, enregistrant el programa de demà, que està obert al públic, que si vols venir només cal que et presentis allà a les 3 i dir que a l'entrada diguis, escolta, vinc a veure el programa de ràdio, i et portaran directament cap a on estarem. Estarem acompanyats dels alumnes de 6è de primària i amb ells parlarem altra vegada del turó de la Seu Vella, però sota el punt de vista d'un centre que hi treballa, el projecte, o sigui, fa un projecte del turó de la Seu Vella, i evidentment també parlarem, tindrem la nostra tertúlia de dones i el nostre espai de noves tecnologies. Si ens vols acompanyar, ens veiem les cares, doncs ja ho saps, a partir de les 3 estarem a FEDAC Lleida. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Avui es preveu o podem arribar a una màxima de 25 graus.
Sí, sí. Avui anem, la temperatura que estem registrant ara, 20,9. És que està pujant ràpidament. Doncs pues és la més alta a la mateixa hora de qualsevol dia d'enguany. Ahir, ara t'he de donar notícies en pan telegràfic, ahir van tenir 13 hores de sol. Doncs saps fins quan no registraven tantes hores? Des del 18 d'agost de l'any passat.
Caram.
I això vol dir que, clar, actualment el dia d'avui equival al 16 d'agost.
Sí, sí.
Per radiació solar, per inclinació del rayo solar, a migdia 61 graus, per durada del dia, i clar, si el dia no hi ha núvols, com va passar ahir, o molt pocs núvols, doncs tenim moltes hores de sol. Avui n'hi ha un tel de núvols alts que podria ser que frenassin una mena aquest accent tan esbojarrat de temperatures. Hem de recordar que el dia 16 d'abril, el dissabte de Setmana Santa, van arribar a la temperatura més alta d'enguany, 26,6, i d'ahir no hem passat. Avui preveiem 25.
Jo una ja altra... saps que la meva temperatura ideal són aquests 20-25
sí,
graus, eh?
Lo que la meva... Jo tinc la impressió de que s'ha d'adaptar un gran temps que n'hi hagi.
No, evidentment. Però quan fa aquesta temperatura, disfruto.
Abans de passar la previsió, avui hi ha una efemèrides, tot just fa 50 anys, 26 d'abril de 1972, Lleida tenien una nevada barrejada en aigua, d'aigua neu, de 7 litres, és a dir, i temperatura mínima de 0 graus.
El 26 d'abril, 0 graus i nevada?
Sí, sí,
mare
nevada barrejada en aigua, d'aigua neu, l'he publicat al Twitter, vull dir que el mes d'abril pot fer temperatures de més de 30 graus i gelades.
Déu-n'hi-do. Per cert, ara que...
any hi ha uns sotracs amunt i avall impressionants.
Ara que dius d'efemèrides, que abans he dit, avui fa anys també de l'accident de Txernòbil,
sí,
de l'explosió, no són 30,
anys.
No, 36 anys són,
sí,
ja,
sí, sí, sí.
Perquè és del 86.
Ho recordo molt.
Armando,
bé,
va, previsió...
El 25 de maig van tindre que recollir aigua, sí, per enviar-la a l'Institut de Toxicologia de Embajadaonda.
Clar,
la previsió
clar.
És que a partir de demà baixen una mica les temperatures màximes degut a l'arribada d'un sistema frontal molt descafeinat. Hi ha una borrasca que creua en diagonal la península Ibèrica des de la Coruña, Madrid cap a Almeria, i voltearà aires del sud que portaran pols en suspensió del Sàhara, més els núvols, pues serà un dia més enterbolit, més ennuvolat, i si cau alguna pluja que podria caure seria molt feble, molt dispersa i amb fang. Vaya. I tindrem per davant un dimecres i un dijous ennuvolats i una mica enterbolits. Amb temperatures més frenades, no farà fred, les temperatures mínimes més altes, les màximes potser al voltant dels 20, ja que avui preveiem 20 graus a Viella i 25 a Lleida. Demà una mica més baixa, sobretot a la plana de Lleida. Dijous igual, i a partir de vendres tornaria a sortir el sol o més assolellat i ascens de temperatures.
Bueno, doncs aquí queda aquesta previsió meteorològica. Armando, com sempre, un plaer, gràcies, cuida't.
Bona setmana a tothom.
Busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estava llegint ara una notícia que parla de el futur que ja ha passat de George Orwell, que també fa referència al que ens explicava ahir l'Arnau Vilà, d'aquella història antiga de la ràdio, que al final era una narrativa, però que ja sabeu com va anar. Bé, et deia al principi del programa que avui, entre d'altres, també és el dia d'Alcarràs, a Lleida. D'Alcarràs, a part de pel municipi, pel títol de la pel·lícula. I és que la preestrena d'aquesta pel·lícula, de la cineasta Carla Simón, es farà avui dimarts a la Llotja i anirà acompanyada d'una posada en escena que recordarà les explotacions agrícoles en plena collita. La voluntat de la Diputació i la Paeria de Lleida és que la preestrena del film esdevingui un homenatge a la pagesia i al sector agrícola. A la plaça de la Llotja, a les portes del Teatre Lleidatà, s'instal·larà un atrezzo format per la catifa verda de 700 metres quadrats, 380 palots de fruita, 4 tractors i altres elements del sector primari, com ara caixes de fruita i bancs de collir. Ahir dilluns es va començar el muntatge d'aquests elements i els han cedit cooperatives i pagesos que ja van col·laborar en el rodatge de la pel·lícula. Però l'actualitat tampoc para, i la intensa tempesta de calamarsa barrejada amb aigua que va caure per Sant Jordi aquest passat cap de setmana en diferents poblacions del Segrià, del Pla d'Urgell i l'Urgell, ara que hi ha les xifres ja sobre la taula, ens diuen que ha afectat unes 478 hectàrees de fruiters, segons aquesta primera estimació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Per tant, ja veieu que sí, farem l'estrena de la pel·lícula, però que l'actualitat tampoc frena per això. Parlem de successos, i és que un home de 40 anys i una dona de 34 han resultat intoxicats avui, aquesta matinada, per la inhalació de monòxid de carboni per la mala combustió d'una caldera, segons els bombers de la Generalitat. Els dos ferits han estat traslladats pel sistema d'emergències mèdiques en estat menys greu a l'Hospital de la Seu. Els serveis d'emergència van rebre l'avís quan faltaven a 3:45 de la matinada del número 38 de l'avinguda Guillem Graell. Es dona la circumstància que aquest passat cap de setmana, darrer de Sant Jordi, a la vela baixada de temperatures, també va haver una altra intoxicació per inhalació de fum per una mala combustió d'una altra caldera. Molt possiblement són calderes que ja estaven tancades o que no s'estava fent bé el manteniment i que es van engegar perquè van baixar les temperatures durant 2 o 3 nits seguides. Parlem de la xarxa viària lleidatana, i és que han començat ja les obres per renovar el ferm en els enllaços de Torreferrera i d'Albesa de la A2. Arnau Vilà.
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha començat les obres d'una nova fase de renovació de l'autovia A2 a la variant de Lleida, concretament al tram de 15 quilòmetres entre l'enllaç de Torreferrera i els Alamús. Les obres que van arrencar ahir preveuen la rehabilitació del ferm dels accessos de Torreferrera i Albesa i compten amb un pressupost de 7,5 milions d'euros. El període d'execució de les obres és de 2 setmanes i els treballs comportaran restriccions en el trànsit d'aquests accessos, tot i que no s'aplicaran durant el cap de setmana.
Per tant, si us heu de moure per aquesta zona, que sapigueu que que hi ha això, que a vegades ens fiquem molt nerviosos. Escolta, és això, eh? També anem a recuperar una informació que parlàvem, que ens explicava l'Arnau ja fa unes setmanes, del perquè, de l'informe que s'estava preparant, del perquè marxaven les empreses de la zona de Lleida. I és que aquest informe del govern descarta ara que la fiscalitat autonòmica sigui la causa del trasllat d'empreses de Lleida a l'Aragó.
La tributació vigent a Catalunya no ha acabat sent la raó determinant per al trasllat i la implantació de noves empreses fora de les comarques de Lleida, segons un informe realitzat per la Secretaria d'Hisenda de la Generalitat. El document inclou que les diferències tributàries entre els dos territoris són irrellevants. En els últims 6 anys, fins a 428 empreses han marxat de Lleida, sobretot a Barcelona, Madrid i l'Aragó.
I no podem acabar el bloc de l'Arnau Vilà sense parlar dels Jocs Olímpics d'hivern, que ja ho avançàvem ahir, que havia reunió, una reunió que ha acabat sense acord entre el Comitè Olímpic Espanyol i els governs d'Aragó i Catalunya sobre aquests Jocs Olímpics d'hivern del 2030.
Seguim amb la mateixa tònica dels darrers dies, ja que ambdues parts no han acostat posicions a la reunió que han mantingut a la seu del COE sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern. A la sortida de la reunió, el conseller d'Esports del govern d'Aragó, Felipe Fassi, ha assegurat que Aragó no es mourà de les condicions que ha posat, que passen per un nou repartiment de les ubicacions de les proves, mentre que la Secretaria General de la Presidència de la Generalitat, Núria Cuenca, ha recordat que el govern, el COE i Aragó ja tenen un acord tècnic tancat.
Quan s'obre una negociació, no, i les marquen les línies de joc, tothom confia en que es mantindran. No? I, per tant, no és que ens donguin suport a nosaltres com a Catalunya, sinó que mantenen els acords que tothom va acordar en aquell moment. Per tant, és l'esperable.
Mentrestant, el conseller d'Esports d'Aragó ha insistit que considera que la proposta tècnica acordada per totes les parts no és equilibrada perquè no representa tot el Pirineu aragonès i, per tant, el seu govern seguirà reclamant aquest equilibri.
Gràcies, Arnau. Nosaltres el que fem és buscar la notícia econòmica del dia, que avui parla de llocs de treball. I és que Espanya compta amb 1,3 milions de treballadors al sector de la construcció. I hi ha un estudi que ha arribat a la conclusió que són un 40% menys dels necessaris, que haurien de ser uns 2 milions per satisfer la nova demanda d'habitatge, segons aquest estudi. Per tant, 1,3 milions de treballadors al sector de la construcció, però que necessitaríem, segons aquest estudi, 2 milions.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que marxem cap a Q2 Consultors per consultar amb el nostre advocat aquests problemes o aquests temes, o avançar-nos amb algun problema quotidià que podem tenir, o d'aquells que es presenten de tant en quant, però que va bé que estiguem informats. I també va bé que tinguem el nostre advocat de confiança. Avui marxem cap a Q2 Consultors, els trobes a internet, www.q2-consultors.com. Estan a Balaguer, Viella, Barcelona i a Lleida. A Lleida estan al passeig de Ronda número 57, i si no tens aquest número de telèfon, que és fàcil de recordar i en el qual t'atendran perfectament, i és una primera manera de posar-te en contacte amb ells. 973-28-28-18. 973-28-28-18. Amb nosaltres, l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, estava pensant ara que aquest cap de setmana ja sabeu que va ser Sant Jordi. És curiós això, perquè abans d'arribar-hi hi ha una expectativa brutal, però aquestes coses o estem vivint avui en dia d'una manera la societat que un cop ha passat i ens hem oblidat total. Total, ha passat 2 dies, és, vull dir, 3 dies, mal comptats. Però va ser un Sant Jordi passat per aigua, i amb algun punt de la geografia catalana, doncs va ser un dia amb tempestes, amb vents, amb pluja, etc. Et volia preguntar avui, per exemple, si una persona té una paradeta o un, per exemple, de Sant Jordi, però ho podem extendre a moltes altres situacions, i ve una ventada d'aquestes i et mull els llibres o se te'ls endú, això què és? Un cas de força major o un cas fortuït?
Bé, la veritat és que has fet esment de dos conceptes de força major i cas fortuït que són habitualment utilitzats i que apareixen en molts casos. Pensem que hi ha la cancel·lació d'un esdeveniment, una celebració o un concert, la cancel·lació d'un viatge o d'un vol o d'un contracte en general o altres circumstàncies pues, que es cancel·len pues, per un determinat motiu. I llavors l'organitzador diu que ha sigut un cas de força major o de cas fortuit i que, com a molt, ens tornen els cèntims, però que no assumeix cap altre tipus de responsabilitat. Mm. Aleshores, caldria veure què són cada una d'aquestes coses, què signifiquen i quins fenòmens realment ho són, perquè moltes vegades parlem de força major, de cas fortuit, i realment el que hi ha és una negligència clar, absoluta per part d'alguna de les parts, no? Aleshores, a veure, força major és una circumstància imprevisible, extraordinària, i que prové de fora, de l'exterior, que és inevitable i que no la puc resistir i que, per tant, altera totalment les condicions d'aquella obligació. Mentre que el cas fortuit és una cosa lleugerament diferent, a vegades se confonen els dos, que també és imprevisible, però que d'haver-se previst hauria pogut ser evitat. I el primer que cal dir és que quan algú s'excusa davant d'una força major o un cas fortuit, quan algú diu això, en primer lloc el que ha de fer aquesta persona és provar-ho. És a dir, la presumpció és de que les coses són normals i si tu alegues una situació de força major o cas fortuit, aquesta imprevisibilitat i inhabitabilitat, ho has de demostrar. Quines són les circumstàncies típiques? A veure, a nivell general podríem dir que una circumstància meteorològica, una calamarsada, una pluja torrencial, val? Podria ser un supòsit. Penseu també molt propers en el temps, penseu el cas del volcà de les Canàries, podria ser un supòsit que obligués a cancel·lar pues, unes vacances, un huracán, d'aquestos que pot haver en alguna zona de vacances, un llamp, la pandèmia del Covid també entraria dintre aquestes circumstàncies.
Sí, sí, sí. Però sí, penseu... no, ara hi pensava dir sí, perquè qui ens ho havia de dir, oi?
Qui ens ho hauria de dir? Però penseu que en mesura, per exemple, ficaré dos exemples. Un és una vaga. Una vaga pot ser un cas de força major, però quan una vaga està programada en el temps, val? Jo puc buscar mecanismes per evitar. És a dir, si jo el que vull és entregar una cosa en un determinat polígon i hi ha una vaga en un determinat lloc, doncs potser tinc un mecanisme alternatiu de transport per transportar-me fins allí. És a dir, que una vaga no necessàriament sempre suposa una força major, mm-hmm, sinó que si està programada en temps, puc tindre una alternativa. I pel que fa a aquestes pestes que tu dius, també caldrà veure les circumstàncies. A veure, estem en una zona mediterrània, clar, on aquestes pestes a l'estiu o a la primavera sempre hi ha un parell que
són... No, totalment.
Però aquestes tempestes, tot i ser extraordinàries, val, no deixen de succeir més o menys cada any una o dues vegades. Per tant, hem de preveure uns mecanismes, és a dir, els embornalls, per exemple, de l'aigua, sí, que estiguin prou dimensionats per a aquestes circumstàncies, perquè moltes vegades dius, és que hi ha hagut una inundació, perquè tal? A veure, a la millor ruta que aquell embornall estava brut, perquè no se retiraven les fulles, la brossa, i per això no xuclava prou tota l'aigua.
Clar, en aquest cas, Josep Lluís, no és ni cas fortuït ni força major, és una negligència.
No. És a dir, normalment els casos de força major en aquestes circumstàncies meteorològiques és el que se'n diu allò de la tempestat ciclònica atípica, que aleshores cobreix el consorci. El cas de Riuada, recordem fa uns anys, la zona de Montblanc i demés, era una circumstància completament extraordinària que passa una vegada pues, cada 25 o cada 30 anys. No aquelles tormentes d'estiu, que ho són, aquelles tempestes, que són fortes, però que sabem que any sí, any també tenen lloc. Per tant, s'ha de procurar un sistema, és a dir, a vegades si ens mullem és perquè els mecanismes per no mullar-nos són deficients. Clar. O si ens inundem és perquè pues, no sé, fem alguna cosa que no tenim prou nets desembornats, treballs, que no tenim... Hi ha circumstàncies, no? Uh-huh. Aleshores, no pensem que qualsevol circumstància meteorològica és un cas fortuït o un supòsit de força major. Sinó que moltes vegades el que fan, el que encobrim és una negligència. No teníem prou net aquell embornany, no? O no havíem prou previst una cosa que ben previst és evitable perquè ja sabem que això passa. I caldria dir que aquell que alegui força major o cas fortuït, en primer lloc, ho ha de demostrar. La presumpció és que les coses són normals.
Molt bé. Doncs jo, de totes maneres, davant de qualsevol dubte, perquè, escolta, a vegades nosaltres ho podem interpretar d'una manera i és d'una altra, o ens ho podem fer veure d'una altra, truqueu al 973-28-28-18, parleu amb el Josep Lluís Gómez i, o amb qualsevol persona del seu equip, i, escolta, ells t'assessoraran, que és la gràcia, l'assessorament personalitzat. Escolta, nosaltres potser ens pensem que allò no podem rascar res d'allí i sí que podem reclamar, o a l'inrevés. Per tant, 973-28-28-18, força major, cas fortuït, negligència, en fi, aquestes situacions que es donen més del que ens pensem i que de vegades confonem. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack and Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app. Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ja ens plantarem a la una. Abans, però, parlem d'astronomia. Ja saps que ho fem amb el Ramon Drudis. És enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. El trobes a totastronomia.com. Busca-la a les xarxes socials com a totastronomia i també com a Ramon Drudis, que, a més, és força actiu. I de veritat, que a part d'articles d'informació, també hi ha articles de, bueno, per pensar i per reflexionar. D'aquests que et poden ser molt útils, perquè és que, a més, el món de l'astronomia, al final, no és només mirar puntets de llum blancs al cel, sinó que és molt més, és que és enorme, el tema de l'astronomia. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Ja et dic que el teu espai és un dels esperats. A més, més d'una oient i d'un oient em diuen que quan ve el Ramon, és que em fa rodar el cap. O sigui, em fa girar el cap, al final. No dono l'abast a pensar el que va explicant. Bueno, dic, és que el tema dona, és que és molt gran el tema de l'astronomia.
És que és la gran grandesa que tenim nosaltres, sí, els humans, no? Que tenim, que ens diferenciem a la resta d'espècies, no? Que tenim un cervell, i aquest cervell és per pensar, no? Pensar en profunditat, no?
Clar.
Això és molt, molt important, no? I, a més, és molt gratificant.
Ramon, l'univers té un problema per nosaltres, que és molt gran, és massa gran, i, clar, no tenim temps a anar d'un lloc a l'altre i arribar... O sigui, és que no ens dona temps, és massa gran. Clar, el temps també podríem dir que és l'altre gran problema. No sé, hi ha alguna manera d'escurçar el temps, de viatjar en el temps, de fer alguna cosa amb el temps, o escolta, el temps és allò de cada vegada, cada segon passa un segon i, escolta, un darrere l'altre, i no pare.
Sí, pues això ho has dit molt bé, perquè fixa't, el temps doncs, és un dels majors misteris que tenim, no? De fet, no sabem el que és, no? Només sabem que vivim lligat a aquest temps. T'imagines poder manipular aquest temps com nosaltres vulguem, Ricard?
Bueno,
tots nosaltres som viatgers del temps. Anem cap al futur a una velocitat d'un segon cada segon.
Clar.
Des de que hem començat aquesta secció, que va avançar pues, 2 minuts cap al futur, no?
Uh-huh.
Però cura'm això, eh? Cura'm tot això, perquè el temps no és universal. De fet, és personal. Això és molt important, eh? Ho repeteixo, eh? No és universal, sinó que és personal.
O sigui, aquelles dites, Ramon, de... hi ha èpoques que el temps em passa més ràpid o tinc la sensació de que va més ràpid i a d'altres persones sí. a la mateixa habitació et diuen que no. O sigui, això podria ser real.
Sí, 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 això és real, no? És real en alguns aspectes. Ara parlem d'un d'aquests aspectes, no?
Mm.
El segon que tu vius, Ricard, no duré el mateix... que per una altra persona que està viatjant, per exemple, amb un avió.
És
o per
veritat,
un astronauta això. De l'Estació Espacial Internacional. No? En definitiva, el temps és relatiu.
Uh-huh. Jo, el tema aquest de l'avió, ja l'havia escoltat. És a dir, tu agafes 2 rellotges, un el poses en un avió, l'altre es queda a terra, l'avió dona sembla una volta al planeta Terra i quan torna a Terra poses un rellotge al costat de l'altre i no marquen exactament la mateixa hora.
Sí, exacte. Fixa't, això va començar, bueno, un geni, que només ho podia fer un geni, no, això, que va desenterrar una mica el secret del temps, no? I va ser l'any 1905, als 26 anyets que tenia l'Albert Einstein,
caram,
va presentar al món la seva teoria, doncs, de la relativitat especial, no?
Vaya.
Una teoria que desafia el nostre sentit comú i que els seus efectes són inapreciables en la nostra vida diària, però existeixen, i aquí és on... Ara entra el nostre pensament, no? El nostre pensament crític, no? Mira, t'ho diré d'una forma més directa perquè s'atengui, no? Que el temps passe, tal com deies tu, no? Que ho has començat a anunciar. El temps passe molt a poc per a qui està en moviment. I passe molt més de pressa per qui està parat.
Ah.
Hi ha un astronauta, per exemple, rus,
sí,
de l'Estació Espacial Internacional, no? Que a través dels viatges que ha fet a dins de l'estació és el viatger doncs, que més... jo diria que és el viatger més gran de tots els temps, no? Es diu Podalka, de cognom, i ell va estar 804 dies orbitant la Terra a 27.000 quilòmetres per hora. Així que va viatjar cap al futur unes 0,02 de segon respecte a tota la resta de la població terrestre, no?
Uh-huh.
Però si viatgéssim a velocitats properes a les de la llum, que la llum va a 300.000 quilòmetres cada segon, notaríem molt més aquesta dilatació temporal del temps, no?
Jo ara ja començo a anar perdut, perquè... és que, clar, donem per fet que el temps és una cosa, una pedra angular, no?, de la nostra realitat, de que, escolta, el temps és inamovible, però tu m'estàs dient que no.
No, 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 no. I mira, si vols, et poso un exemple, no?
A veure.
Que ho farem com una història, perquè això pot semblar que sigui una història iversemblant, però és purament real, no?, ara ho sabem perfectament, no?, des de que va anunciar doncs, la teoria de la relativitat l'Albert Einstein, no? Fixa't, diré, per exemple, la història seria, a veure, l'estem inventant, eh? El Joan és de Lleida, i és un home actiu, com tu, però és astrofísic i té 50 anys, vale? 50 anys. S'acaba d'enamorar d'una noia que es diu Maite, una noia que té 20 anys. 50 i 20 anys ella, eh?
Uh-huh.
La Maite també vol estar amb ell, no?, amb el Joan. Però hi veu un problema, i sabem quin és, no? És la gran diferència d'edat. Per tant, aquí doncs, hi entren els pares, la família, els amics, el que diran, etc. No? Sí. Però el Joan li proposa a aquesta noia jove que l'esperi 10 anys. I la Maite li diu que sí, que l'esperarà 10 anys. I el Joan, com és astrofísic i sap una mica de la teoria de la relativitat, doncs es posa dins d'una nau espacial i viatja durant 10 anys a una velocitat molt alta, tan alta com el 97% de la velocitat de la llum. Això seria uns 291.000 quilòmetres per segon. D'acord? Durant 10 anys. Al cap d'aquests 10 anys, el Joan torna a la Terra i va a Lleida a veure la Maite. I el resultat, bueno, és sorprenent.
A veure.
La Maite, ojo, i ara això...
Sí, a veure, un moment. La Maite en tenia 20, per tant, en té 30.
No. Ah. La Maite en té 20, en tenia 20, sí. I el Joan en tenia 50 quan sí. va marxar, no?
I han passat 10 anys.
Han passat 10 anys, però aquests 10 anys, com te deia abans, no són universals, sinó que són personals. Per amb un hauran passat d'una forma i per l'altre d'una altra. I ara t'ho dic exactament, no?
A veure.
Mira, que el Joan, quan ja ha vingut cap aquí, que tenia 50 anys inicials, més el fel del viatge, en total té 60 anys, correcte?
Sí.
Ara té 60 anys, no? Tenia 50, ha viatjat 10 anys, ara en té 250 més 10, 60, no? Però ara ve lo extraordinari, no? Resulta que la Maite té 40 anys més dels que tenia, sumats els que tenia. Per tant, en tenia 20, i ara sumats els 40, 20 més 40, fan 60.
Caram.
Com el Joan. I per tant, la diferència d'edat ja no és cap problema, no?, perquè puguin viure junts i feliços, no? Això és el que provoca, doncs, la teoria de la relativitat d'Einstein, no? Que el temps passi molt a poc per aquell que es desplaça a major velocitat. I això que t'acabo de dir és un fet. Nosaltres, doncs, lògicament, estem aquí, la velocitat no la tenim en compte perquè no anem amb velocitats, sempre anem igual, però només pensant que si tu vas amb un avió amb una certa velocitat, el que va amb l'avió té una velocitat, el temps li passa d'una forma i el que està estàtic a terra li passa d'una altra. Si aquesta velocitat nosaltres l'augmentem moltíssim,
clar,
i molt més si ens aproximem a la velocitat de la llum, les diferències del temps canvien substancialment, no? Canvien moltíssim, no? Com aquest exemple que t'acabo de posar, que és totalment verídic, no? Si poguéssim anar a aquestes velocitats, que avui per avui no hi podem anar, no?
Clar, això anava a preguntar, o sigui, avui per avui estem llunyíssim, no?, de la velocitat de la llum.
Doncs, efectivament, ho dius molt bé, això, no? És que ni de lluny podem agafar la velocitat més gran propera a la velocitat de la llum. Fixa't, la velocitat més gran que hem pogut assolir a través de les nostres naus espacials és amb una sonda, que es diu la Parker Probe, que ha donat voltes al Sol, dona voltes al Sol i ha mesurat algunes variables d'aquest Sol, no? Aquesta nau ha aconseguit anar a 163 quilòmetres per segon, és a dir, 5 centèsimes de la velocitat de la llum. Per tant, només 5 centèsimes. Això és la màxima velocitat que el ser humà, a les seues naus, pot agafar avui per avui, no?
Sí, que de 163 quilòmetres per segon fins a 300.000 quilòmetres per segon...
Doncs imagina el que ens queda...
Hem d'accelerar molt, Ramon...
Però sabem el que pot passar viatjant amb velocitats properes al de la llum. Això és un fet, no?
Ja, però jo això no sé, seria un... Bueno, no ho sé. No sé si... Clar, això, si quan passi, passarà progressivament, i suposo que a poc ho anirem entenent, però ara, de cop, em costa d'entendre aquesta teoria de la relativitat. Em costa molt,
Bueno, fa 100 anys ho estem comprovant, això,
Ja.
I ara, últimament, ho estem comprovant moltíssim.
Bueno.
Inclús els satèl·lits que hi ha amb òrbita de telecomunicacions tenen en compte la velocitat que va el satèl·lit al respecte a Terra, perquè si no els GPS no podrien funcionar.
Clar.
I van ajustant el temps, perquè el temps del satèl·lit no és el temps mateix que tenim a la Terra.
Clar,
per tant, allí Això ho estem ajustant i és precisament per aquest canvi de velocitat en funció, o sigui, aquest canvi del temps en funció de la velocitat que anem, no?
Uh-huh.
I això s'està fent, no? Si no, no podríem funcionar. El temps que ens donarien els GPS, o sigui, els satèl·lits, els
no,
GPS
estarien fora de,
no
de hora, claro.
No ens funcionarien. Per tant, apliquem aquesta diferència temporal dels satèl·lits, que van a una certa velocitat, i en canvi aquí a la Terra pues, anem pues, a velocitat pues, caminant, o si estem sentats, pues, velocitat nula, no?
Doncs això que sembla ciència-ficció, això és real, el que passa és que
amb
les característiques que podem assolir avui en dia és molt petita la diferència, però això és real. Per tant,
no
parlem de ciència-ficció.
Real.
Ara, de tirar enrere en el temps, de moment re, d'això, Ramon?
No, tirar enrere no. Amb això ja en tenim prou de moment, eh?
Sí, ja.
Tirar enrere no és possible avui per avui, no? No. És a dir, totes les equacions que es puguin fer i aplicant la física més actual no és possible en enrere,
yeah,
no?
Yeah.
Perquè després hi ha moltes contradiccions, no? Però deixant una mica i fent un resum de lo que acabem de dir, podríem dir als nostres escoltants que el temps no és universal, no passa per tothom igual, sinó que és una cosa personal, uh-huh, en funció de la velocitat que nosaltres anem.
Molt bé. Doncs viatjar en el temps cap enrere és una de les dèries també que tenia Stephen Hawking, i que fins i tot va organitzar una festa per viatgers en el temps, que va ser el 28 de juny del 2009, en el que ell va organitzar una festa que es va anunciar i va dir, bueno, pues si algú d'aquí molts, molts, molts anys en el futur saben viatjar en el temps, que vingui tal dia com avui a un lloc concret que farem la festa.
Exacte. Però no es va, bé, no es...
Sí, és que va fer molta gràcia, però no es va presentar ningú. Per tant...
No es va presentar ningú, exacte.
Home, no és una prova allò ja definitiva, però sí, és molt probable que cap enrere no puguem viatjar.
Bueno, però escolta... sobre el tema que hem tocat avui...
No, que el tema que hem tocat avui està comprovat científicament.
Segur que sortirà alguna persona que ens diu, bueno, el Ramon està exagerant, això no és cert, perquè, bueno, sempre hi ha persones així, no? Però et puc assegurar que això és ben cert, no?
Que
ho
el temps...
estem aplicant,
sí.
I tots els científics, bueno, ho estan aplicant cada dia, i sabem que el que ens va dir Einstein... pues ja fa pues algo més de 100 anys, pues
Déu-n'hi-do,
és una realitat.
Però
no?
Però l'any 1905 tenia a la ment això. És que bueno, no ho sé. Jo la immensa majoria de la població a l'any 1905 suposo que tenia d'altres pensaments, i Einstein,
sí,
com tu ho deies, era un privilegiat,
Però això ho va anunciar ell de forma pues de les seves equacions matemàtiques, no? Però lògicament s'ha pogut comprovar molt després això, no?
Sí.
Va poder comprovar, no?
No, però que ho tingués ja a la ment, que ho tingués al cap, sí, allò treballant, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Però imagina que el que ell va suggerir i li va sortir a través de les seves equacions matemàtiques
al
1905, ara nosaltres ho hem pogut comprovar i ho estem aplicant, no?
Déu-n'hi-do.
Fantàstic.
Doncs imagineu-vos el que sabrem d'aquí 100 anys.
Sí.
Ramon Drudis és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Avui hem parlat de la relativitat del temps amb aplicacions pràctiques ja, que això s'està duent a terme. Ramon, cuida't força, una abraçada.
Igualment, una abraçada per tothom. Adéu-siau.
Gràcies, Ramon. Directe cap a la una. Et recordo que aquesta tarda estem a FEDAC Lleida enregistrant el programa de demà, que t'hi pots acostar, Carrer Vallcalent número 40. Estarem acompanyats pels alumnes de 6è, però vaja, que si vols ens veiem de 3 a 5 de la tarda. Tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180-664, 526-180, perquè ens enviïs missatges de veu o de text. Entre d'altres, doncs, la pregunta que sempre et faig, què és per tu el Turó de la Seu Vella? Digue'ns-ho de viva veu. Simplement envies un missatge de veu al 664-526-180. Tenim una bona pila de missatges, i és igual si creus que el que tu diràs és el que ha dit tothom. T'asseguro que n'hi ha ben pocs d'iguals. Encara que tots ens pensem que tots direm el mateix, n'hi ha ben pocs d'iguals. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una de la tarda. Estàs a la sintonia de COPE Lleida. Ara fem una aturada ràpida i després tornem al migdia de COPE Lleida amb l'espai de gastronomia, on ja saps que busquem tots els cellers de la Deo Costers del Segre, amb el Felip Urbano, i a dos quarts, la tertúlia dels polítics.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Este martes uno de los protagonistas del día ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. El presidente ya en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha disuelto la Cámara Andaluza y ha convocado elecciones para el próximo 19 de junio. Hay que marcar esa fecha en rojo en el calendario. Moreno se había pasado las últimas semanas analizando cuál sería la mejor fecha para esos comicios adelantados, porque la verdad es que no lo tenía fácil. Tenía que tener en cuenta muchos factores. Los 54 días que marca la legislación que hay que esperar entre que se disuelven las Cortes y se celebran las elecciones. Que fuera antes de que terminaran los colegios, por ejemplo, y empezaran las vacaciones de verano, pero también las muchas fiestas y romerías que se van a celebrar en esta primavera en Andalucía y además con muchas ganas después de estos años de pandemia. Había ganas de hacerlo y desde luego esto era algo a tener en cuenta a la hora de mirar el calendario para unas elecciones. En definitiva, que teniendo en cuenta todas estas variables, el 19 de junio era, según ha dicho, el día que más facilita la participación. Ha explicado también que en ese mes de junio podrán constituir el nuevo Parlamento y formar el nuevo gobierno durante los meses de julio y agosto, de modo que en otoño puedan dedicarse por completo a preparar las nuevas cuentas, los presupuestos del año 2023. Porque esa ha sido una de las razones que le ha llevado al adelanto electoral. La situación económica actual complica mucho gobernar con unos presupuestos prorrogados como los que tiene ahora, y su propósito, ha dicho, que es que el gobierno salga de estas elecciones, pueda tener las cuentas de 2023 aprobadas antes de que termine el año y ajustadas además a la inflación que tenemos. Pues los andaluces volverán a votar 3 años y 6 meses después de la última cita electoral, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2018. Tras esas elecciones se pusieron fin a 4 décadas de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. Comenzamos una nueva etapa con un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, que han tenido, la verdad, una buena sintonía. Tanto Juanma Moreno como Juan Marín, su vicepresidente del Partido Naranja, se han entendido y se han llevado bien. Nada que ver con lo que pasó en otras comunidades como Madrid o Castilla y León, donde la relación entre PP y Ciudadanos se hizo insostenible. Y así acabó. Y precisamente para hacer un pronóstico de lo que puede pasar en junio en Andalucía, hay que mirar a estas dos regiones, porque a Juanma Moreno no le va a quedar más remedio que o hacerse un Ayuso, es decir, ganar con una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario, o hacerse un Mañueco, gobernar con Vox, porque con Ciudadanos casi borrado del mapa político, parece complicado que pueda volver a formar un gobierno. Carlos Herrera precisamente le preguntaba aquí en COPE por esto mismo.
¿Le preocupa o no le preocupa tener que pactar con Vox?
A mí mi abuela me decía, mira, cuando llegues al río cruzas el puente, ¿no? Y el río ahora mismo es el 19 de junio. Y lo que yo sí tengo claro, Carlos, es que yo creo que puedo alcanzar una mayoría, no te digo una mayoría absoluta, pero lo veo muy complicado, pero yo aspiro a llegar muy cerca.
La posible dependencia de Vox va a ser la pregunta que más le va a perseguir durante toda la campaña electoral. Pero como escuchábamos, Moreno Bonilla, como todos, aspira a tener el mayor número de votos. Veremos a ver cómo le influye también ese factor Núñez Feijóo, porque serán las primeras elecciones con el gallego llevando el timón del Partido Popular. Lo que está claro es que todo lo que pase en Andalucía va a tener su repercusión a nivel nacional, porque es una comunidad con un gran peso poblacional y, desde luego, también político. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que contamos con la ayuda de Ana Presmanes.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto rebajar la mayoría cualificada de 3/5 a una mayoría absoluta para que se pueda constituir la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales, donde se puede dar cuenta del caso Pegasus de espionaje a políticos independentistas. De este modo se daría entrada a Esquerra Republicana y a Bildu. Se trata de impedir, eso sí, el veto del Partido Popular a estos dos partidos. Además, una persona ha muerto. Hay alrededor de 26. Han desaparecido en el Atlántico al naufragar una patera con 61 ocupantes a 200. 245 kilómetros al sur de Gran Canaria. Se dirigía en su auxilio un barco español de rescate. La guardamar Calíope ha conseguido salvar a 34 de ellos, entre ellos dos menores, y recoger también un cuerpo. Te cuento también que los Mossos de Escuadra han encontrado ADN de la menor de 16 años que el pasado noviembre sufrió una brutal agresión sexual en la localidad barcelonesa de Igualada, en el domicilio del presunto violador. Está en prisión desde el pasado sábado, día 23, acusado por el juez de los delitos de agresión sexual y asesinato en grado de tentativa. Además, este martes continúa celebrándose en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Hoy el presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Monseñor Enrique Benavent, ha presentado la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia, en la que los obispos ofrecen criterios y principios a tener en cuenta para afrontar este asunto.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ancelotti duda ahora entre Camavinga o Rodrigo para esta noche en Manchester.
Partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, Manchester City-Real Madrid, con Mendy recuperado, Álava con muchas opciones de jugar y Casemiro que apunta a suplente. La duda está en saber quién completa el once, si Camavinga o Rodrigo. Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que Ancelotti apostará por un 4-3-3 con Rodrigo en el tridente ofensivo junto con Vinicius y Benzema. La otra opción sería dar entrada a Camavinga en el centro del campo, que parece que el francés será suplente. Casemiro estará en el banquillo, Kroos jugará en su puesto, Álava recuperado de la contractura junto con Mendy formarán parte del once inicial. Enfrente un City con problemas en defensa, Cancelo está sancionado y parece que ni Walker ni Stones estarán en el equipo. Se va a abarrotar el Etihad Stadium, 52.000 espectadores presenciarán el partido, 2.000 animarán al Real Madrid, pitará el rumano Kovac.
El partido es a las 9 de la noche y lo vamos a contar desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Y mañana el Villarreal en Liverpool. A la 1:30 está prevista la rueda de prensa de Parejo y de Unai Emery. Y acaba de anunciar el Barcelona que el uruguayo Ronald Araujo amplía contrato hasta el año 2026.
Sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Dimarts avui, ja, 26 d'abril del 2022. Hores d'ara, amb 22 graus a la ciutat de Lleida. Segueix pujant aquesta temperatura, que avui podia assolir una màxima de 25. Tot seguit ens ho explicarà el Moisés Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després farem la nostra passejada pels cellers de la DO Costers del Segre i a dos quarts la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, com et deia, Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més altes, amb màximes de 25 graus a Lleida capital, de 24 a Balaguer, de 23 a la Seu d'Urgell, a Tàrrega, i de 19 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda tendirà a quedar de la component sud i en general serà fluix. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem intervals de núvols mitjans i alts, tot i que amb el pas del dia augmentaran els núvols fins a quedar cels ennuvolats i s'esperen precipitacions. També es veurà reduïda la visibilitat a zones altes per pols en suspensió. Per últim, les temperatures diurnes baixaran amb unes màximes de 22 graus a la Seu d'Urgell, de 21 a Tàrrega, de 20 a Balaguer i de 19 a Lleida capital i a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Lleida.
Estàs informat.
Ja saps que avui hi ha la preestrena de la pel·lícula Alcarràs a la Llotja, i la plaça de la Llotja de Lleida s'està convertint en explotació agrícola per aquesta preestrena. El fotocol el formaran una gran catifa verda, 380 palots i 4 tractors, a més de caixes de fusta i bancs de collir a Trezzo, que normalment trobem en una explotació agrària. Es preveu que a partir de les 6 doncs es comenci a entrar, a les 7 hi ha prevista doncs, que parli, entre d'altres, la directora, Carla Simón, i a un quart de vuit doncs, començar la projecció a la llotja d'aquesta pel·lícula preestrena. Després, a partir d'avui, ja es podrà veure a d'altres cinemes, que ja saps que amb l'excusa d'aquesta pel·lícula, molts cinemes que porten anys tancats a les comarques lleidatanes reobriran les seves portes per oferir un passe d'aquesta pel·lícula. Ens ho explicava aquesta setmana l'Arnau Vilà. També dir-te que del món agropecuari, tot i que avui en parlem amb clau de cinema, d'aquesta pel·lícula, doncs el dia a dia segueix. I, per exemple, ja tenim una primera estimació que ha fet el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la tempesta amb calamarsa barrejada amb aigua que va caure per Sant Jordi en diferents poblacions del Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell, i conclouen que ha afectat a 478 hectàrees de fruiters. És una primera estimació, però vaja, que ja veus que el dia a dia segueix. Marxem cap al territori perquè les subvencions del govern per millorar la mobilitat a comarques de muntanya arriben als 9 milions d'euros, el triple que el 2021. Els consells comarcals tindran maquinària per netejar camins i podran demanar recursos per mantenir la xarxa de senders en bones condicions. I ara, parlant encara de xarxes, xarxa viària en aquest cas, Arnau Vilà, ens expliques que comencen les obres per renovar el ferm en els enllaços de Torreferrera i d'Albesa a la A2.
Doncs sí, van començar ahir les obres, concretament en el tram, aquest de 15 quilòmetres, que és l'enllaç entre Torrefarrera i els Alamús. Les obres preveuen la rehabilitació del ferm dels accessos de Torrefarrera i Albesa i compten amb un pressupost de 7 milions i mig d'euros. El període d'execució de les obres és de 2 setmanes i els treballs comportaran restriccions en el trànsit d'aquests accessos, tot i que no s'aplicaran durant el cap de setmana.
I recordeu que parlàvem fa unes setmanes de per què marxaven les empreses de Lleida que se n'havien comptabilitzat fins a 428 en els darrers 6 anys, doncs es va fer un informe, i aquest informe del govern ara descarta que la fiscalitat autonòmica sigui la causa del trasllat d'aquestes empreses de Lleida cap a l'Aragó.
Sí, la tributació a Catalunya no és la raó determinant per al trasllat i la implantació de noves empreses fora de les comarques de Lleida. Segons un informe realitzat per la Secretaria d'Hisenda de la Generalitat, el document diu que les diferències tributàries entre els dos territoris són irrellevants. En els últims 6 anys, fins a 428 empreses han marxat de Lleida, sobretot a Barcelona, Madrid i Aragó, segons un estudi de la Cambra de Comerç.
I segueix el culebrot dels Jocs Olímpics d'hivern perquè ha acabat sense acord la reunió entre el Comitè Olímpic Espanyol i els governs d'Aragó i Catalunya sobre aquests Jocs Olímpics d'hivern, presumptament del 2030.
No hi ha hagut acord amb ambdues posicions per a la reunió que han mantingut a la seu del COE sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Catalunya-Aragó. A la sortida de la reunió, el conseller d'Esports del govern d'Aragó, Felipe Fassi, ha assegurat que Aragó no es mourà de les condicions que ha posat, que passen per un nou repartiment de les ubicacions de les proves. Mentre que, per part de Catalunya, la secretària general de la presidència, Núria Cuenca, ha recordat que el govern, el COE i Aragó ja tenen un acord tècnic tancat.
Gràcies, Arnau. Nosaltres ens n'anem directes cap a un nou celler de la DO Costers del Segre.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb COPE Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs sap que seguim el nostre viatge per conèixer la pràctica totalitat dels cellers que estan dins de la denominació d'origen Costers del Segre. Ja saps que aquest viatge, doncs, mira, sempre va bé portar una altra persona que et fa de copilot, que et va mirant els mapes i que et va guiant. I jo en aquest cas, doncs, ja sabeu que tinc el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bones, què tal?
Escolta, que avui tornem a marxar cap a la muntanya.
Cap al Pallars.
La veritat és que darrerament hem descobert uns cellers per aquestes zones que jo desconeixia, però que tenen una bona tradició històrica de vinyes i de fer vi.
No, és el que tu dius. Al final, sempre té una miqueta de la zona de confort, no?, per d'alguna manera, i es fan coses molt xules, que és molt petit, amb una tradició vitivinícola molt, molt agrada a la província de Lleida.
Uh-huh. Avui coneixerem el celler Sauvella, i parlarem amb el seu copropietari i viticultor, el Gerund Natgegal. Gerund, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Segur que t'he dit malament el cognom.
No passa res.
Natgegal.
Sí, no passa res. Tothom ho diu diferent aquí.
Bueno, Gerund, escolta, pues et pregunto, d'on ets?
Soc originalment d'Holanda.
D'Holanda?
Sí.
I escolta, ara estàs vivint al Pallars?
Sí, correcte. En poques paraules, m'agrada més aquí.
Ah, val. Però escolta, i com vas descobrir aquest municipi?
Sí, això és una història una mica més llarga, però ho faig, intento ser curt. Mm. Mon pare és geòleg i va venir aquí a Pallars per estudiar les roques, que són molt interessants, sí, geològicament. Va portar la seva família i jo conec la zona de vacances.
Ah, amic. I et va agradar?
Sí, molt.
I et va agradar?
Però no sabia que molt més endavant m'estava avorrint treballant en una oficina a La Haia, a Holanda. Mm. I després de pensar molt quins valors són importants en la vida, m'he desplaçat cap aquí per aprendre com es fa vi i ara estic fent.
Ah, caram. Bueno, ara et preguntaré sobre el tema del vi, però, Gerund, quants anys fa que estàs ja instal·lat a Catalunya?
Sí, 20 anys ja.
20 anys.
2002 m'he vingut aquí.
20 anys,
bueno,
molt bé.
Professionalment, vivint.
Sí. Per cert, sí, Estem trucant a Orcau.
Sí, Orcau.
És un municipi que està a prop de Tremp, per entendre's, perquè la gent t'ho diqui.
Sí, està a prop de Tremp. Com municipi perteneix a Isona. Mm. Vivim aquí en un poble tan petit que a l'hivern viuen 10 persones.
Et anava a preguntar, deu ser de poca gent, 10 persones.
Sí, 10.
Escolta, tu a Holanda, en quina ciutat vivies?
A prop de Leiden, que, bueno, és una ciutat de
100.000 o... Anava a dir, en té més de 10,
Sí.
Déu-n'hi-do el canvi, Molt bé, Gerund, escolta, i ara sí que et pregunto, perquè, clar, mira, venir d'Holanda al Pallars ho entenc, que et pugui agradar més aquesta zona, però sí, que siguis copropietari i que t'haiguis vinculat al món del vi, et pregunto, sí, Això et ve de família, ho has viscut o ho has descobert ara?
No, nostra família és de gent d'estudis i d'oficines.
Uh-huh.
No sabia res de l'agricultura.
I com descobreixes el món del vi?
Sempre m'ha agradat estar a fora, la naturalesa forma un part important d'atracció en la meva vida, i... el món del vi també sempre m'ha interessat. Si estàs buscant una feina en què tots aquests valors encaixen, el món del vi podria ser algo bueno que tenia futur per mi. El primer que he fet és deixar la feina a Holanda i anar a Penedès. Mm-hmm. I el celler Torres era el primer que m'ha agafat per una feina d'estiu.
Ah, molt bé. Així, aquí vas tenir el primer contacte de veritat, per entendre'ns.
Sí.
I et va agradar?
Sí. No per l'escala de la fàbrica.
Sí, clar, és molt
enorme,
més gran, sí.
Molt gran, però he pogut parlar amb la gent i tenia clar que volia continuar en el món del vi. I després he trobat com ja estava clar que necessitava formació, he trobat un màster d'enologia a La Rioja.
Uh-huh.
al poble de La Guàrdia, on tothom està involucrat en vi, o tenen vinya, o fan vi, o estan venent vi. Tothom fa alguna cosa amb vi.
Sí.
I bé, doncs, ja he fet aquest màster, que era de, bueno, era de enologia, viticultura, màrqueting i tast. I després d'acabar m'he quedat treballant en un celler molt més petit a La Rioja.
Caram, molt bé.
Sí, i més endavant, els meus pares, quan es van jubilar, van decidir viure a Orcau.
Ah?
I doncs llavors ens hem vist més sovint. I és quan va sorgir la idea de començar un petit projecte.
O sigui que al final, fins i tot els teus pares han vingut a viure a Orcau.
Sí, també.
Caram.
Sí. Déu-n'hi-do. Va ser coincidència. Sí.
Gerún, el celler Sauvella, que s'escriu així, eh? Jo us dono la web, per cert, els trobeu a internet, sauvella.com. És com Sauvella, per entendre's, la Sauvella de Lleida, però a mà, Sauvella, sí. Sauvella.com, tot junt, eh?
Exacte. Molt bé que ho dius així, perquè és nostra explicació pel nom, també.
Ah.
Perquè, no sé si estàs conscient, però el poble d'Orcau, doncs, està pegat a una muntanya.
Sí.
I a dalt de tot, d'aquesta muntanya, es troba una ruïna d'un castell.
Un castell, sí. L'estava mirant ara a internet, sí.
Això. Doncs aquest castell, doncs, bueno, era important abans, documentat ja té més que 1000 anys. Com el nostre celler està ubicat en una parcel·la just al nord d'aquesta muntanya, el tros, la parcel·la on està celler, es diu Obaga de Sauvella.
Ah, amic.
I com és Obaga d'aquesta muntanya, pensem que aquest castell deu ser Sauvella, o bé no, Sauvella, crec.
Sauvella, li heu posat el celler Sauvella, d'aquí ve la història. Sauvella.
Sí.
Gerún, les vinyes, on les teniu? Aquí, a prop del poble, també?
Sí, a prop del poble. Distribuït, perquè no és possible comprar de cop una parcel·la gran per omplir amb vinya. Doncs, poc a poc hem anat comprant parcel·les i ho vam plantar. Per primera vegada, 2004. Mitja hectàrea d'ull de llebre.
Quan dius hem anat, quan sou?
Sí. Som els meus pares i jo com a copropietari. I després tenim, varia una mica, però normalment dos treballadors i quan la verem...
Bueno, clar, llavors
estem,
sí.
Estem 10.
Molt bé. Quantes ampolles feu, aproximadament?
Sí. Imagina't que el celler on he treballat a La Rioja fa 250.000 ampolles a l'any i es considera petit.
Bueno, no, Gerún, però jo ja estic curat d'espans.
Sí, però nosaltres fem 9.000.
9.000 ampolles, sí. A mi em sembla molt. Si és que a mi em sembla molt.
Sí, no és per veure tots nosaltres, no? Però és molt petit, és micro.
Bueno, sí, però una persona, per exemple, com jo, que no està vinculada en aquest món, sí. una muntanya de 9.000 ampolles em sembla una barbaritat.
Sí, sembla molt, sí.
Felip Urbano.
Sí.
9.000 ampolles, el Gerón diu que és micro, és veritat que els cellers, doncs la majoria fan més ampolles que ells, però per mi segueixen moltes ampolles, 9.000 ampolles.
No,
sí, és cert que... Ui, estàs en mala cobertura, Felip, busca un lloc on t'escoltem una mica millor.
Ara sí.
Ara, a veure...
No, que 9.000 botellats està bé, però sí que, en veritat, en comparació...
Bueno, és un microceller, com bé diu el Gerún, això està clar.
És
es una poca, bueno, es una tirada más limitada de botella. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es que feu? ¿Tres vins?
Quants vins feu, Gerún?
Quants vins? Quants tipus?
Sí.
Uns 7 o 8 tipus.
7 o 8 tipus?
O 9 ja.
9?
Sí.
Caram.
pues mira, jo només... Jo sé ara mateix, al cap, que me venen 3. Pues mira, veus, al final...
Mira, veus, t'has d'actualitzar, Felip.
La pàgina web vostra està actualitzada.
La plana web la teniu actualitzada, Gerún?
Falta. Sobretot l'apartat dels vins, pot ser millor. Vale. No, encara no està ben fet.
Bueno, està en construcció.
Sí, això sí.
Està en construcció. Escolta, per cert, ara què dius això? El tema de l'enoturisme el teniu present? Obriu sí. El vostre celler perquè la gent us visiti...
Sí. Sí, molt. Fins ara, bueno, fins ha vingut Covid, doncs...
Sí, clar.
Lo normal era de vendre la meitat a fora i la meitat aquí al peu del celler, a turista.
Ah, caram. Estic mirant una foto a la vostra web, recordeu, sí. Sauvella.com, és com seuvella.com, però amb A, Sauvella.com, tot junt.
Sí.
Estic veient una, Gerún, una foto... amb una habitació de roca on tens sí. Exposades unes ampolles, que és fascinant aquesta foto, eh?
Sí, doncs això és un celler antic, com n'hi ha molts, o havia molts aquí a la zona, cada poble tenia seva producció de vi i totes les cases a sota tenen cellers antics. Això, el que veus, és un celler antic que tenim aquí a casa, on hem nosaltres començat a fer vi, però, clar, ràpidament ens va quedar molt petit, i hem traslladat la producció just a fora del poble. Però aquest celler ara hem convertit en petit sala de tast i botiga. I ens ve molt bé perquè, clar, el turista està primer... passejant el poble, que és completament medieval, i després entra aquest celler i encaixa perfecte.
Estic mirant les experiències que oferiu i sí. Clar, és veritat que el que vivim cadascú de nosaltres, Gerún, ho intentem traslladar sí. Després en el teu cas als visitants. I veig que teniu una visita guiada d'una hora i mitja en el que suposo que feu un recorregut per mirar les vinyes, però també en teniu una altra de la roca a la copa. I aquí vincules la geologia, que això, clar, això ho has viscut amb el teu pare.
Exacte.
Vincules la... O sigui, és a dir, està molt bé parlar de la vinya, però anem a parlar de la terra i de la roca que hi ha sota, que hi van ser primers, no?
Sí, és això. Ho fem juntament amb una empresa aquí a la zona que fa excursions geològiques. Eureka, es diuen. Són geòlegs, també. I junts hem creat aquest projecte, que és una visita a la vinya. Just aquesta vinya té un barranc a costat i es pot baixar en aquest barranc i es veu roca, bueno, per diferents tipus de roca. I el que fem és explicar primer, bueno, expliquem primer la roca, com es va formar aquesta roca fa milions d'anys, amb restes de dinosaure, que, bueno, és una mica de secret, però
sí.
S'explica. Després explico el sol que es va formar sobre aquesta roca i després per què van plantar aquesta vinya en aquest sol i què vins fem d'aquesta vinya. Doncs expliquem tot, des de la roca fins a la
Copa. No, t'ho dic perquè jo crec que... Vaja, no sé, Felip, ja em corregiràs, però jo crec que és el primer de moment i únic celler que ha anat més enllà de la vinya, eh? O sigui, és a dir, que ha començat a parlar abans, i això, evidentment, et ve de família, Gerún.
Sí,
clar, s'ha d'aprofitar. S'ha d'aprofitar.
Sí, és la geologia que ens fa l'enllaç amb el vi, realment.
Molt bé. Felip, no sé si t'hem recuperat.
Ui, ten... Hola?
Sí, Felip.
Sí. No, el que deies, jo crec que sí, que de les experiències de naturisme, jo crec que és el primer que ho fa, això, no?
Sí, la veritat és que sí. Li vols fer alguna pregunta més de vins?
No, si tenia pensat treure alguna cosa o no, perquè a la zona del Pallars hem vist que la gent està traient cosetes molt xules. Si tenia pensat o no al mercat això...
Clar. Gerun, et pregunta el Felip si estàs preparant alguna cosa nova.
Preparant alguna cosa nova? Sempre estem fent experiments. I, clar, a part de les noves anyades dels vins, estem bastant avançats amb un vi de la varietat Sumoll, però no és un vi tan corrent, és un ancestral. Ah. Vol dir que és un vi espumós, fet en la manera ancestral, doncs no a manera cava, no champenoise, però ancestral. I a més té color, doncs és un vi espumós, negre, de Sumoll.
Uh-huh. Sí, molt bé, molt bé.
Doncs apa, jo crec que farem com sempre, Felip. Ho posarem a la llista i el que hem de fer és anar a conèixer en persona el Gerun i que ens faci aquesta ruta a mi de la roca, la copa, m'ha encantat,
Sí,
M'ha agradat moltíssim, és molt original, no? Ja et dic, jo crec que ets mira que ja hem parlat amb Cellesa, és la persona que ha aprofundit més, amb una ruta.
Hòstia, doncs...
Sí, sí.
Ens veiem aviat.
Bueno, aviat. Espera, que tenim una llista d'espera que fa por amb el Felip, de totes maneres.
D'acord.
Bueno, us torno a recordar la web saovella.com, tot junt. Allí teniu magnífiques, perquè, a més, clar, l'entorn en el que estàs, Gerun, dona per fer unes fotos magnífiques de l'entorn, de les vinyes i d'aquests cellers antics, per tant... És una visita d'aquelles de cap de setmana en la que, si entreu a la web, saovella.com, trobareu com posar-vos en contacte amb ells, els hi feu un truc i reserveu... S'ha de reservar abans, Vull dir que, igual que quan vas a casa d'un amic, sí. Truques abans, oi? Per dir, escolta, que vindrem, doncs aquí igual. Truqueu abans i el Gerun us rebrà amb els braços oberts. Crec que és una visita força interessant i ben maca,
Gràcies.
Hem parlat avui amb el copropietari de Saovella, és el Gerun Natlegal, que segur que ho dic malament el cognom, però vaja, ja ens entenem.
No,
Gerun, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
Que vagi tot molt bé i enhorabona pel projecte.
Moltes gràcies. Ens veiem, Ricard.
Felip, ja veus, que, escolta, anar cap al Pallars no... Sempre és un bon viatge, Una bona experiència. Bueno, em sembla que... Bueno, avui tenim problemes de cobertura amb el Felip, en fi, que sí, que és una bona experiència. En fi, fins aquí, doncs, hem conegut un nou celler de l'ADO Costers del Segre.
Muy atentos esta semana a mi gran familia porque vamos a conocer a la familia de Carlos y Cristina.
Tenemos 8 hijos biológicos, 2 hijos acogidos de forma permanente y 3 acogidos de urgencia.
Una familia del camino neocatecumenal que ha aprendido lo que es su verdadera vocación gracias a uno de sus hijos.
Pedro, pues es lo mejor de nuestra vida.
No os perdáis esta historia de amor y de superación.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Nuestra primera casa. Solo somos 2, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado, y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No make up, make up. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Na, 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 na. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
5 minuts per sobre de 2:15, ara hi ha camí cap a les 2, amb 23 graus a la ciutat de Lleida. Avui es preveu una màxima de 25, dia en el que ja saps que es farà aquesta preestrena de la pel·lícula Alcarràs a la Llotja de Lleida. De fet, la plaça de la Llotja, com ja t'he explicat, s'ha convertit en una explotació agrícola. Hi haurà un fotocol amb una catifa verda, com no podria ser de cap altra manera, 380 palots, 4 tractors, caixes de fusta, bancs de collir, en fi, el que trobaries en una explotació agrària, doncs avui servirà d'entrada el que és la Llotja de Lleida en aquesta preestrena, que està prevista que comenci a les 7 de la tarda amb parlaments, entre d'altres, de la directora Carla Simón. A un quart de 8 començaria la projecció de la pel·lícula, que dura aproximadament 2 hores. És la preestrena en exclusiva. Afortunadament, dic, tots entenem que no podia ser de cap altra manera, però ja n'hem vist d'altres històries d'aquestes que s'ho acaben enduint cap a Barcelona. Dic, afortunadament, l'han fet a Lleida. Podrien fer-la a Barcelona perfectament. I ja, mira, ja no sé com, què t'explicaria, però bueno, afortunadament aquesta preestrena es fa a Lleida, i si algun, alguna figura política del món català vol assistir a la preestrena, ha de viatjar a Lleida. I ja sabeu que segons de quin punt de Catalunya vinguin, igual fan plans i tot, de a veure en quina hora hem de sortir per arribar allà lluny, allà a Lleida, que no és tan lluny, En fi, va, que obrim la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyat, com sempre, veig a la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També veig al Jaume Cellers, del PSC. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El David Melé, de Junts. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, se n'oyen?
Sí, se t'escolta i se't veu, David. I el Xavi Palau, del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. I tenen la mateixa distància de Barcelona-Lleida que de Lleida-Barcelona. Per bueno, tant, s'organitzi.
Bueno, sí, sí, però mira, igual que avui parlava amb el nostre astrònom, el Ramon Dru, des de que el temps és relatiu, la distància es veu que també deu ser relativa. T'asseguro jo que la distància de Barcelona cap a Lleida és enorme, enorme. T'ho dic...
Coses de Barcelona.
Però t'ho dic perquè parlo amb companys de professió, Vull dir, no parlo ja de partits polítics, companys de professió de la zona de Barcelona, diuen, a Lleida, ui, en quina hora he de sortir per arribar? Escolti, agafa l'aplicació de mapes i ho veuràs, hora i mitja. Així és que, en fi, bueno, és igual, és la, jo crec que és la batalla perduda aquesta. Escolta, assistireu avui a la preestrena? Esteu convidats? Sí. Maria diu que sí, el David també.
I tant, i tant que sí, no m'ho perdo.
Bueno, allí ens veurem, de totes maneres, a veure com va tot plegat. Espero que vagi bé, espero realment que sigui un bon esdeveniment. Escolta, us poso sobre la taula coses de Lleida, però que jo crec que tenen un denominador comú. Mira, justament avui fa un any de l'esllevissada de la muralla de la Seu Vella, que em diuen que segueix igual, esllevissada. Bueno, evidentment es va assegurar la zona, però no hi ha muralla en aquella zona. També m'expliquen que el parc que hi ha al carrer Alcalde Pujol està literalment abandonat, és a dir, es van plantar 70 arbres i al final els veïns es van haver d'organitzar aquest estiu passat per anar-los a regar, perquè no, des de l'Ajuntament no hi ha cura d'aquells 70 arbres i la herba doncs, està com a casa, la herba i l'abandó general d'aquest parc. Divendres entrava aquí en directe un veí de Lleida que va organitzar una neteja d'un punt de la Seu Vella que portava mesos o anys sense netejar-se. Val? Tot això a la ciutat. Tot això, dic, denominador comú, que denota, dic, des de lluny, des de fora. Ara m'expliqueu, si és que no és així, una deixadesa. Ho sento per la paraula, però una deixadesa. No sé si esteu a l'aguait d'això que he explicat i d'altres coses que passen a Lleida i si sabeu per què passen o quan deixaran de passar. Xavi Palau, per exemple.
Bé, doncs això passa per la decisió del govern de la paeria. D'entrada a manifestar que el grup popular per Setmana Santa vam denunciar precisament l'anomenat Parc de les Arts, que aquest ajuntament té molt per costum anomenar, crear parcs públics municipals que després no es cuiden. Això es deixa d'aixer abandonament i desídia. El tema de la Seu Vella, el patrimoni històric i cultural de Lleida, no és patrimoni d'un partit o d'una ideologia, és patrimoni de tots. I sempre ho hem manifestat, el conjunt de les administracions, i si ja s'escapa a vegades de l'Ajuntament, no inverteixen prou en mantenir el patrimoni de la nostra ciutat. I per últim, Ricard, quan els veïns i veïnes de Lleida es tenen d'autoorganitzar per netejar la via pública, vol dir que aquells que governen la nostra ciutat no estan fent bé la seva feina. I això per què passa? Perquè tenim un govern que viu d'esquenes a la ciutadania i els ciutadans es tenen que mobilitzar per fer allò que no fan els seus representants polítics. Decidia, abandonament i deixadesa. Però aquest exemple, Ricard, del Parc de les Arts, a Joc de la Bola no és l'únic. Podem denunciar a Copa d'Or o qualsevol zona de la ciutat de Lleida la brutícia, la deixadesa, l'abandonament i la manca de projecte de ciutat, que és l'icono que hi ha en aquest moment a Lleida.
Per cert, deixeu-me que faig un incís. Bueno, d'Esquerra Republicana no hi ha ningú connectat, però estan avisats, vull dir, no s'ha connectat ningú, i per part del Comú de Lleida, l'Helena Ferre ja va excusar la seva presència avui per motius personals. Maria Borrell.
Bueno, és que la pregunta que has formulat, has posat a la taula tres aspectes que...
Bueno, Maria, són tres temes que avui m'han fet arribar, oients, escolta, mira això, mira allò, parla això, parla... I, bueno, doncs sí. Són tres temes concrets.
Sí, sí, sí. No, ja és un tema reiteratiu, en aquest cas, jo crec que tot això deixarà de succeir quan hi hagi un canvi de govern a Paeria, que això és el que cal, perquè portem tres anys d'absoluta inactivitat i deixadesa en tot el que és el patrimoni i els espais de la ciutat. Comencem pel tema de la, que ara ho deia també el Javi Palau, no? El tema de la neteja del Parc de les Arts, fins i tot, o la replantada d'arbres per part dels veïns, és el mateix que va succeir aquest cap de setmana amb la neteja del Turó de Gardell, no? Que si no és per que els veïns hi participen, doncs allò estaria absolutament deixat de la mà de Déu. I també el tema de la neteja de la muralla per part d'un particular de la Seu Vella. Jo mateixa vaig fer preguntes i vaig fer propostes, en aquest cas a l'equip de govern. Recordo perfectament perquè des del grup de Ciutadans sempre hem estat molt i molt preocupats pel patrimoni de la ciutat i el tema de la neteja de la zona de la muralla, que està absolutament deixada de la Seu Vella, de lo que és el turó, doncs és important. No sé com volem arribar a ser patrimoni de la humanitat si tenim el turó a l'estat el que esté, fins i tot un any després, com comenten les notícies avui al diari, de que s'hagi caigut una part del baluart i que estigui encara sense iniciar les obres de reparació, perquè partida pressupostària finalment n'hi ha, però després d'un any encara continuem així. Ja sabem que amb el patrimoni, jo que normalment és un tema que m'agrada moltíssim, és una inversió constant amb el que és el turó, però també és una clara voluntat, o en aquest cas falta de voluntat per part de l'equip de govern, de preocupar-se del patrimoni natural, del patrimoni arqueològic, del patrimoni urbanístic de la ciutat. I això fa que la percepció de tant dels lleidatans com les persones que venen de fora doncs sigui lamentable, que es troben els carrers, les places, la neteja a nivell global i sobretot la cura del patrimoni de la nostra ciutat.
Jaume Sellés, com es veu aquest panorama des del partit de l'oposició?
Bueno, oposició em sembla que ho som tots.
Bueno, el partit on hi ha el cap de l'oposició, la figura del cap de l'oposició.
Està el David, Jaume.
No, he dit tots menys el David.
Sí.
No, escolta... Jo coincideixo amb el que han dit els meus col·legues fa un moment. Jo, en tot cas, només hi podria afegir una explicació raonable, que per ser raonable no deixa de ser més estrident. I em sembla que no en saben. És que no en saben. Perquè si no, no s'explica. I en qualsevol cas, nosaltres el que sí avanço i demano als companys de l'oposició que hi donin recolzament, nosaltres hem presentat una moció per reprovar el senyor Postiu en tant que màxim responsable del patrimoni cultural, històric i mediambiental de la ciutat. Perquè, diguéssim, el que va passar al Pla de Vilanoveta no té explicació lògica, més enllà de diguéssim, d'una manca de capacitat. I el que està passant al Molí de Cervià, el que està passant amb l'església de Sant Ruf, el que està passant amb la pretensió de col·locar amb calçador una nova estació de busos en un altre espai catalogat com és els docs, em sembla que només explica per aquesta incapacitat de fer les coses com toquen. Nosaltres, ja dic, hem presentat aquesta moció de reprovació, que òbviament, com totes les mocions, no té caràcter jurídic, però que crec que expressa molt bé el sentiment generalitat de la ciutadania respecte de la gestió incompetent que s'està fent. De fet, jo ho estendria gairebé tots els àmbits que són responsabilitat de Junts per Cat, no? Però, bueno, si avui parlem de patrimoni, em sembla que les imatges de l'enderrocament del Pla de Vilanoveta expliquen molt més del que nosaltres podem dir amb les nostres paraules.
David Melé, avui com a representant del govern de la Paeria.
Mal dia para dejar de fumar.
Sí, bueno.
Bé, a veure, s'han dit moltes coses, he escoltat moltes coses i, de fet, me sento interpel·lat i ara Jaume també ho ha dit, a tot lo de Junts i tot és culpa nostra de tot el que està passant ara mateix i som els responsables de moltes més coses, no? Jo me sento interpel·lat també dels temes que heu comentat aquí. El parc de Gardeny, a veure, sabeu que m'agrada comentar-ho, que des del Centre Especial de Treball nosaltres fem manteniment de moltes de les zones de jardineria de la ciutat de Lleida, de la qual ens en sentim molt orgullosos de la feina que fem i de la manera que ho fem, i som bastant competents, ja no el regidor ni molt menys, estem parlant dels tècnics municipals i de la gent que treballa a l'IMO, el Centre Especial de Treball a l'Escola de Jardineria. I l'altre, fa poques setmanes se'ns acusava inclús de que era notícia que netejàvem les bases, no? I que alardejàvem i havíem fet una nota de premsa del manteniment de les bases i de la feina que s'havia fet entre la regidoria de transició ecològica, la regidoria d'ocupació i de la feina d'aquell entorn de les bases de la qual tots ens sentim orgullosos, però realment hi havia elements que no feien veure la feina que realment s'està fent. N'heu dit moltes de coses i segurament amb algunes podíeu tindre part de raó i amb unes altres entraríem en un meló que tampoc és el que ara mateix als ciutadans els interessa. És a dir, aquí entrar amb retrets dels uns i els altres. El que tinc molt clar en aquest aspecte és que realment si volem vendre la ciutat de Lleida hi ha també coses molt positives i amb el tema de neteja també coses molt bé. La Seu Vella teniu part de raó amb el tema de les muralles i si volem podríem parlar extensament, però la sensació de la gent i per a mostra un botó, la setmana passada vaig tenir la sort de presidir un consell rector d'una de les fundacions i venia gent de fora de la ciutat i la veritat la sensació que es van emportar era força positiva. I com a comercials o com a venedors de la ciutat de Lleida, doncs, sincerament, podem millorar i ho podem treballar i ho fem cada dia en les diferents comissions que hi ha i que es creen, com ara aquesta de la jardineria, de la gestió de la jardineria o de la neteja, que és allà on podem actuar i on podem intercedir. Sense cap mena de dubte. Jo em sento molt competent i molt vàlid per estar al capdavant de la regidoria d'Ocupació i Responsabilitat Social, molt competent de ser regidor de l'Horta, on tenim també un problema d'abocaments molt seriós amb aquests quals estem treballant diàriament, perquè ens preocupa i ens ocupa i ens molesta, d'acord? I no entraré aquí a pegar culpes ni als uns ni als altres. I, com us he dit, sempre, 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 i per això quan vinc a les tertúlies també, us escolto molt sincerament i agafo les vostres oportunitats, les vostres ofertes o la vostra opinió per millorar cada dia, sense cap mena de dubte. Però repeteixo, me sento molt competent, igual que els meus companys de govern d'estar cap davant de la regidoria de les que cadascú estem.
Xavi Palau, que havia demanat paraula, i després la Maria Borrell.
Home, jo ara estic una mica estupefacte. Quan un govern és incapaç d'assumir responsabilitats, d'escoltar els veïns o d'escoltar el mateix locutor d'aquest programa de ràdio que li han manifestat avui, veïns de Lleida, que hi ha problemes per resoldre, i el regidor respon que es considera que és molt competent ell i el seu govern, vol dir que no estan aprenent la lliçó. Per tant, crec que seria bona mica d'humilitat. I en aquest sentit, el PSC diu és que s'ha de reprovar el senyor Postius. Sí, jo crec que s'ha de reprovar el govern sencer. I vull posar un exemple. Estem parlant del manteniment de les zones dels carrers, de les zones ajardinades, de les places, de l'espai històric, patrimoni històric i cultural de la ciutat. Però no podem oblidar que ara mateix tenim una ciutat Lleida capdavantera en l'àmbit de l'esport,
on tenim unes instal·lacions esportives municipals que no són de Junts, sinó que són d'Esquerra Republicana, que estan fent el ridícul amb la gestió de les mateixes. I poso, per exemple, clubs esportius que tots els regidors, com per exemple l'AEM, estem rebent de forma continuada cada mes la llista de les seves queixes, de les seves incidències, o anem, per exemple, al camp de futbol del Balàfia, entre d'altres, o a les pistes d'atletisme, o al velòdrom. Evidentment, la deixadesa no únicament és a carrers, places, edificis i monuments, sinó que és a un pilar bàsic i fonamental de Lleida, que és l'esport. I en aquest sentit, quan això afecta ja a diverses regidories, i és aquí on em dirigeixo directament al senyor Melé, es demostra que tenim un problema de ciutat. I no es tracta de justificar-se, sinó que es tracta de buscar solucions. I crec, senyor Melé, que els veïns de Lleida ja estem cansats de dir que escoltem propostes perquè no n'escolten cap, perquè deuen tenir ceres taps a les orelles, perquè al final no hi ha solucions. I incideixo, això no és una qüestió que vagi únic i exclusivament i directe a una regidoria o a un regidor, sinó que és a un projecte de ciutat que en aquest cas es veu que no hi ha lideratge ni solucions.
Maria Borrell.
Home, jo, el David, sí que és veritat, David, que no hem de aquí carregar contra personificar, perquè jo penso que és un tema transversal de totes les regidories i, en aquest cas, dels dos grups que estan governant a Paeria. Per una banda, dic que com a comercials de la ciutat, per molt que ens diguis, David, no teniu futur, i t'ho dic molt clarament, perquè per ser comercial d'una ciutat i per parlar bé d'una ciutat calen uns plans estratègics o un projecte municipal estratègic de no només el que és el turisme, sinó també tot el que és el tema empresarial i atracció empresarial de la pròpia ciutat, ¿vale? Perquè no podem vendre una cosa que no tenim. Amb el tema de les queixes que avui ha rebut, en aquest cas el Ricard, per part de la ciutadania, no? Del tema del Parc de les Arts, o sigui, certament ja va ser un despropòsit el perdre l'oportunitat de fer el Parc de les Arts per el que estava destinat, ¿vale? Que era un parc d'escultures que jo més d'una vegada he demanat a les comissions, insisteixo, perquè els grups de l'oposició treballem i treballem molt i sempre demanem o fem projectes, o fem propostes de resolució o preguntes perquè se doni solució a una sèrie de problemes que hi ha i que no costa tant perquè és voluntat. No estem parlant de molts diners, sinó de voluntat. Jo mateixa vaig presentar una proposta pel tema de l'arranjament de tot l'espai exterior del monestir de Sant Ruf. A veure, no costa tant acondicionar-lo, posar-hi els tòtems, en aquest cas els cartells indicatius corresponents, com ara recentment, tots els cartells indicatius que hi ha de senyalització de monuments de la ciutat de Lleida estan inservibles. I això ho he reflectit a la comissió corresponent del Paco Cerdà, de lo que és turisme, perquè el que no podem és omplir-nos la boca de que hem tingut una campanya turística molt bona. Avui tenim la presentació, o en aquest cas la preestrena d'una pel·lícula, en la qual vindran agents de fora, lògicament, i a veure, tenir només els punts indicadors dels monuments de la ciutat amb l'estat que es troben, que no hi ha cap que enllaci amb el QR, que estan tots plens d'enganxines, plens de brutícia, doncs és una imatge lamentable de la ciutat. I això no requereix de molts diners, però sí que requereix d'una voluntat i d'una escolta activa d'aquelles aportacions que fem des de la pròpia oposició, que moltes vegades, tant a pressupostos com fins i tot, o sigui, a les propostes de resolució a cada comissió, si hi hagués un interès d'aquest treball transversal des de les diferents regidories, doncs se podrien fer les coses. Però, clar, jo ja entenc que és molt més còmode només tallar cintes d'inauguració, però sense fer res. Jo, el Parc de les Basses, cada cap de setmana està ple de gent, de gom a gom. Aquest passat cap de setmana, que va ser molt bon diumenge, estava ple de gom a gom. Les persones necessiten espais per poder gaudir amb la família, amb els fills, amb els nadons. És molt important, amb l'esport. Per tant, o sigui, no costa tant acondicionar certs espais i no haver-nos de trobar la ciutat, que si no és per fins i tot la pròpia empenta, no?, del ciutadà particular com aquest que s'ha dedicat a recollir totes aquestes escombreries i aquestes deixalles que hi havia a la muralla del Turó de la Seu, com fins i tot, insisteixo, el Turó de Gardeny, que s'ha fet una neteja gràcies a diferents entitats. A veure, no costa tant. He demanat el pla també de mantenir els parcs infantils. És important també que això se'ns doni trasllat perquè això ho puguem presentar a la ciutadania.
Abans de donar la paraula al Jaume Cellers, David, no sé si volies contestar alguna de les... del Xavi o a la Maria.
No, m'esperaré a veure què diu el Jaume. Escolto molt atentament.
Jaume Cellers.
No, jo només dir-li al bon company i col·lega David Melé que li desitjo que Nostre Senyor li conservi la vista i l'oïda, perquè, francament, defensar en aquests moments la competència del govern és un exercici molt arriscat. En qualsevol cas, òbviament, això no té res a veure amb que el David sempre és una persona, diguéssim, molt agradable de conversar, de trobar-s'hi i de parlar, però sap què passa? Que aquí estem per fer, per solventar problemes per la ciutadania i per intentar millorar la vida dels ciutadans. I en aquest sentit, jo estic d'acord amb el que deia el senyor Palau, és una qüestió de tot el govern. La llàstima és que quan alguns van prendre la iniciativa sembla que no ho veiem igual. I el senyor Palau, quan nosaltres vam plantejar la moció de censura, només hi posava que problemes, no? Però vaja, això és aigua passada i confio que aquest divendres puguem entre tots reprovar la gestió del senyor Postiu en l'àmbit de patrimoni.
Home, senyor Sellet, és que vostès volien que el pacte amb el Comú i que el PP, la dreta, estigués fora del govern, clar. Bé, perdoni.
Senyor no Palau, que vostè no sabia exactament què volia.
No, jo sí que volia governar a Lleida per resoldre problemes a Lleida.
Vostè va fer el paper del gos de l'Hortolà.
Els votants que escolten Copa Lleida, que voten al Partit Popular, no deixarem que nosaltres decideixin els altres pel PP. Nosaltres volíem contribuir a la governabilitat de Lleida des del govern, demostrant la capacitat de gestió. Ara vostès i els comuns ens van decidir excloure. I tenen tot el dret, eh? Faltaria
també
més.
També es patrimonialitza els oïdors de la cadena Copa.
Eh? No, de qualsevol emissora, eh? Però és que t'estan escoltant.
És que m'ha semblat que només s'adreçava...
No, perquè ara estem a la COPE, no? M'estic adreçant des de la COPE.
Claro. David Mele, que no t'escapis, no?
No, si no tinc cap intenció d'escapar-me, al contrari.
Ens queden 4 minuts, per les dues.
Sí, no, aniré molt ràpid, i sabeu com sempre m'agrada agafar que quan acabem de parlar del meu llibre, no? I el que no m'agrada gens és quan que no coneixem la realitat de la ciutadania. Vull dir, una cosa és que poden ser moltes coses, però jo personalment i molts dels meus companys de govern, la realitat de la ciutat, allò que comenteu, el que li passa als ciutadans i el contacte directe amb els ciutadans, dubto que mai un ciutadà pugui tindre, avui en dia té molts canals per contactar amb l'Ajuntament de Lleida i el que intentem és respondre i estar, almenys escoltar i intentar buscar les solucions. Punt número 1, per aquella cosa, que, en aquest cas, i personalment i amb els meus companys. I respecte a l'altre, al final també ho deia aquí el Jaume i ho dieu, ficàveu tots amb vosaltres. Des de la meva regidoria, sabeu que fa un any que soc regidor com a regidor de l'Institut Municipal d'Ocupació, una de les coses que he trobat és la coordinació dels tècnics i professionals de l'IMO amb les diferents regidories per tirar endavant diferents i múltiples projectes de tot tipus. Llavors, en aquest aspecte, en la mesura que em correspon el galet de sorra, que segurament serà insuficient sempre, una de les coses per les que aposto és per aquesta col·laboració entre els tècnics de les diferents regidories, perquè sense cap mena de dubte, i l'Horta n'és un exemple, l'Horta, la regidoria de l'Horta, sense tots els tècnics municipals que ens ajuden a tirar endavant tota la problemàtica que tenim, seríem capaços com a regidoria de tirar-ho endavant sols. Jo continuaré en aquesta línia i continuaré escoltant-vos i sabeu que qualsevol proposta que tingueu, en la mesura que estigui a la nostra disposició i en la meva personal, estic a la vostra disposició.
Doncs escolteu, que avui ho deixarem aquí perquè ja sabeu, us ho he d'explicar que aquesta tarda ens n'anem a FEDAC Lleida a enregistrar el programa de demà i que està obert al públic. Si voleu venir, i vosaltres també, si voleu venir ara, per això a les 3. O sigui, ara a les 3 anem a enregistrar el programa de demà amb els alumnes de 6è de primària i, entre altres coses, parlarem de la Seu Vella perquè fan un projecte molt maco i vull que me l'expliquin i que l'expliquin a tothom què estudien de la Seu Vella i què saben de la Seu Vella. Estarem nosaltres el Joan Ramon González, no sé si els hi posarà un examen o què. Demà ho escoltarem, de totes maneres.
Ricard, tinc 10 segons? 10.
10, vinga.
10. Els que tingueu l'oportunitat d'anar a veure el Carràs, potser entre el món del públic podeu trobar un regidor de l'Ajuntament. Una abraçada.
Home, més d'un en trobarem, suposo.
Com a figurant, no dic com a figurant a la pel·lícula.
A veure si va a les
Però saps el moment que surts o no?
Jo sí, però espero que a veure, com que tampoc sé com queda, potser només surto allà entre mil, però jo em trobaré. Ja
però fas la mateixa cara o et van caracteritzar?
Feia de periodista.
Ah, carem, mira, escolta, ja el buscarem. Va, David Mele, Xavi Palau, Maria Borrell i Jaume Selles, com sempre, un plaer, gràcies per estar a la tertúlia de Copa Lleida. Dimarts vinent i tornem. Gràcies, bona setmana.
Gràcies, salut.
Gràcies a Copa, adeu.
Va, que nosaltres ens plantarem a les 2 de la tarda. Ja saps que tens a teva disposició 80-664-526-180 per enviar-nos missatges de veu, missatges de text. Ara, a les 3... estem a FEDAC Lleida, carrer Vallcalent 40, amb els alumnes de 6è, però que està obert al públic, que si vols venir, cap problema, vens i ens coneixem, o no, ens veiem les cares, o mires. Que ja sabeu que això de les veus de la ràdio és molt maco, perquè quan hi poses cara, clar, la imaginació ha anat per un lloc i després la realitat igual va per un altre. O sigui, a vegades va bé mantenir el misteri, o no. Escolta, fes-ho com vulguis. Si decideixes acostar-te, estaré encantat de conèixer-te. Ara, a partir de les 3, a fer de Lleida, que estem al carrer, estaran al carrer Vallcalent número 40. Nosaltres hi tornarem demà, evidentment, a les 12:20, des de COPE Lleida. Ja saps que ara arriba tota la informació des dels butlletins informatius de la cadena COPE. Que acabis de passar un bon dimarts, hores d'ara ja a 23 graus a la ciutat de Lleida.